D'altra banda, música i inspiració és el títol d'un llibre en què el violinista Arthur Abel recull converses amb Brahms, Strauss, Puccini, Humperdinck, Bruch i Grieg. Aquests grans músics de finals del segle XIX tenen en comú que reconeixen, dins aquestes confessions, la presència de la força de l'esperit en les seves composicions. De la mà de Fragmenta Editorial tenim a les mans un gran treball publicat en català a partir de la realitat del procés creatiu, una barreja de tècnica, enteniment, força de voluntat, do de la imaginació, fantasia, determinació i desig ardent. L'autor parteix de la idea que, per molt bona que sigui l'execució, no hi haurà cap composició que perduri si no té inspiració, entesa com l'activació de totes les facultats humanes. Des de tot el potencial de l'ànima, els grans genis creadors comuniquen aquesta riquesa als altres. En el llibre, Arthur Abel recull el testimoni de sis importants figures de la música occidental en relació amb les seves experiències espirituals, psíquiques i mentals en el moment de l'impuls creador. A més, ens invita a conèixer el context cultural europeu de principis del segle XX a partir de l'experiència vital dels seus protagonistes. Ens acompanya avui Oriol Pérez i Treviño, autor d'una de les introduccions del llibre Música i Inspiració. Senyor Oriol Pérez Treviño, bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda. Gràcies per aquesta invitació de poder parlar d'aquest llibre insòlit, però a la vegada meravellós.
Arthur Abel, nascut el 1868 a l'estat de Connecticut i mort el 1958, va conèixer molt bé l'ambient dels grans músics de la seva època. Què vol comunicar amb aquest treball sobre la font espiritual de les seves obres?
A mi em sembla que el que vol oferir i possibilitar Arthur Abel és que la inspiració té un origen enigmàtic, misteriós, iniciàtic, i que cal relacionar amb l'espiritualitat. Vull dir amb això que compondre no és un acte purament dins dels patrons del materialisme, sinó que ens posen unes coordenades que ultrapassen aquesta qüestió pròpiament tècnica i que té a veure amb una qüestió, com deia, misteriosa i enigmàtica i que ell no dubta relacionar amb la divinitat.
Com expressen Brahms, Strauss, Puccini, Humperdinck, Bruch i Grieg la seva inquietud espiritual, tant en aquestes converses com en la música?
Clar, cadascun dels sis compositors manifesta la seva inquietud espiritual de formes molt, molt diverses, però que totes porten un denominador comú, que seria que en el moment que viu en l'estat d'inspiració és un estat alterat de consciència, un estat on la voluntat i la raó no obeeixen aquell estat, no permeten dir què és el que passa en aquell estat, i que hi ha una força i que entenen que aquesta força és allò que les religions i les tradicions han anomenat el nom de Déu.
Més enllà de la llibertat de creure o no en Déu, senyor Oriol Pérez Treviño, podem afirmar categòricament que la música té un sentit essencialment religiós?
Jo em sembla una mica que des del romanticisme, que va expressar que la música era l'art que més podia expressar allò inexpressable, allò indefinible, allò inefable, doncs m'atreveixo a dir que aquestes categories es relacionen intrínsecament amb la qüestió d'una voluntat, d'una manifestació divina o fins i tot del propi Déu. Per tant, voldria dir amb això que, en efecte, la música, més enllà de la creença, ens incorpora una experiència cap a aquestes categories i que, per tant, és a través de la vivència d'aquesta experiència que podem viure quelcom que obre cap a la transcendència i, per tant, que també té un fet essencialment religiós. Quin? El de relligar-nos amb una totalitat que moltes vegades a la vida ordinària i quotidiana no podem percebre.
Com introdueix vostè en aquest llibre la confessió d'aquests grans músics en relació amb l'espiritualitat de les seves creacions?
Jo he intentat d'introduir a partir d'un fet, que és que l'any que expirava el termini que havia marcat Johannes Brahms era el mateix que apareixen una sèrie d'obres musicals, perdó, d'obres musicals, d'obres literàries, que relacionen amb un moment de desolació, en un moment de pèrdua del sentit espiritual. pot ser, per exemple, doncs, el Doctor Faustus, de Thomas Mann, La pesta d'Albert Camus, penso també en aquella obra meravellosa de George Bernanos, dels diàlegs de Carmelites, i per tant ho introdueixo en tant de que aquella manifestació expressament volguda per Brahms de que no es pogués publicar fins al cap de 50 anys de la seva mort, Brahms mor el 1897, per tant, el 1947, coincideix en un moment que la consciència col·lectiva, la consciència humana, o si més no, a Occident, està desprovista d'aquest sentit i que, per tant, arriba en el moment oportú. I, per tant, el que faig, doncs, aquesta introducció la poso en boga i en consonància amb altres manifestacions literàries o filosòfiques que van haver-hi en el mateix any que va aparèixer, que es podia publicar el llibre. Encara va tardar, però, 8 anys a publicar-se, ja que és una obra que es va publicar el 1955.
I de quina manera i a qui recomanaria vostè la lectura del llibre?
Home, aquest és un llibre que no només recomanaria a la gent del món musical, sinó a tothom que està interessat per les qüestions fecundes i les qüestions elevades. No fa falta que sigui un melòman. Només el fet de saber que són uns compositors que alguna vegada els hem escoltat, els hem sentit, encara que no coneguem potser ni cap obra, home, que grans referències de la història de la música occidental parlin en aquests termes i de la seva relació amb la divinitat, doncs és interessant tant per la gent que és més posada dins de la música clàssica, que són melòmans, com les persones doncs, interessades en temes de religió o per les grans consideracions.
Moltes gràcies, senyor Oriol Pérez i Treviño, autor d'una de les introduccions del llibre de Fragmenta Editorial que hem comentat avui, Música i Inspiració. Molt bona tarda, que vagi bé i fins una propera ocasió.
Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer i fins a la propera. Bona tarda.
Ja és a punt el franciscà Luis Esteban.